A Ràdio Maricel, a cel obert.
Llegim de la nota del mateix Institut de Robòtica per la Dependència. Si ets una persona amb discapacitat de 18 anys o menys i vius al Garraf, o si tens un familiar en aquesta situació, o fins i tot si ets un professional que ofereix suport a persones amb discapacitat, aquesta és la teva oportunitat de fer sentir la teva veu i ser part d'un canvi positiu. La participació consta de reunions grupals durant el mes de setembre. Si no hi pots assistir presencialment, també pots participar-hi en línia. En què? Què és aquesta convocatòria? Doncs bé, és un programa que es diu Talent Trainer, integrat dintre del programa Garraf Comarca Cuidadora, i que, bé, avui ens venen a explicar, com dèiem, des de l'Institut de Robòtica per la Dependència. Ens ho va explicar la pedagoga de l'Institut, Yolanda Macías. Yolanda, bon dia. A veure si podem sentir bé. Bon dia, Yolanda.
Bon dia.
Ara sí. Perfecte. Doncs, a veure, Yolanda, d'entrada, l'Institut de Robòtica per la Dependència, em comentaves ara, teniu diversos programes i aquest és un programa en el que, doncs, ara hi esteu esmerçant esforços.
Així és. És un programa que ve amb una subvenció directa del Consell Comarcal, com els projectes de Garraf Comarca Cuidadora, i dins també d'una resposta a la Convenció de Nova York, no? Que sempre, o sigui, que està dient que les persones amb discapacitat tenen dret a viure de manera independent. I la societat és la que ha de posar les eines i els recursos dins de seguretat, oferint benestar, perquè això sigui possible.
Perfecte. D'acord. Aleshores, com dèiem, engegueu diversos programes i aquest és un programa que heu posat en marxa recentment.
Sí, van començar al mes de juliol, vale? Van començar amb grups focals que els estem desenvolupant, van començar a finals del mes d'agost, i amb dos grups focals, un de persones amb discapacitat intel·lectual i un altre amb famílies, professionals i entitats.
Grups focals.
Focals.
Què és un grup focal?
Bueno, són grups que es creen per detectar les necessitats que hi ha en base al projecte. En aquest cas és un assistent virtual.
D'acord. És a dir, l'objectiu de tot plegat serà desenvolupar un assistent virtual.
Exacte.
Adreçat a persones amb discapacitat.
Exacte.
Un assistent virtual és el que tenim tots o molta gent a casa, oi? Ok, Google o Alexa, dim. El mateix, però pensat per assistir no a la població general, sinó a la població que té determinades necessitats.
Sí. Llavors, aquest programa en concret és a nivell formatiu. És un programa que crearà aquest assistent virtual per donar formació. Vale?
Ui, això ho complica, eh?
Sí, això ho complica. El programa crearà a partir d'una avaluació inicial que es farà a cadascuna de les persones per saber la situació, no? Quines necessitats tenen aquestes persones a la seva vida diària. I per una altra banda, també dins d'aquesta avaluació hi ha una entrevista, un coneixement de la persona per saber quines són les seves aficions i els seus interessos. A partir d'això, la plataforma, perquè és una plataforma web de la que partim, fa un match, vale? Entre les formacions que hi han proposades i el que necessita la persona. Vale? Però si la persona, dins de les seves aficions i interessos, vol proposar el mateix formacions, ho podrà fer dins d'aquest assistent virtual. Perquè les persones amb discapacitat no accediran directament a la plataforma web, sinó que ho faran des de l'assistent virtual, que és el que en aquest projecte desenvoluparem.
D'acord. És a dir, per entendre'ns, aquí hi hauria com dues escales. Per una banda, directament l'assistent virtual, i per una altra, una plataforma web, que és qui, a la pràctica, serveix els continguts d'aquest assistent virtual.
Exacte.
El que passa, i el que esteu desenvolupant ara és l'assistent.
Sí, nosaltres tenim la plataforma web, el que ara farem serà adaptar-la a l'eina formativa, vale? I desenvoluparem a la vegada l'assistent virtual.
D'acord. Aquest assistent virtual, quin hardware tindrà? És a dir, com l'utilitzarà la persona que necessita adreçar-se en els serveis web.
Vale, ho farem per Telegram. Vale? I des del Telegram els accediran, se li faran propostes formatives en base a necessitats. La persona també farà propostes, crearà formacions per la resta de persones i si qui vulgui apuntar-se, s'apunta a la formació que jo he creat, no?
D'acord.
I també hi haurà una part d'avaluació sobre la formació que hagi realitzat i de gamificació, vale?
Per engrescar... Gamificació és aprendre a través del joc.
Exacte. Vale? Per què? Per engrescar-los, per motivar-los, perquè sigui, no sigui una cosa molt rígida, perquè tinguin un objectiu, no?, entre ells, no? I això es faci més...
D'acord. Feu servir la plataforma Telegram perquè és una plataforma, entenc, oberta, molt flexible. La majoria de la gent la coneix perquè és com una mena de sistema alternatiu d'enviar-se missatges alternatiu al WhatsApp. Perdó. Però, a la pràctica, Telegram permet moltes més funcions, entre elles doncs, generar determinats scripts que poden... portar-nos cap a d'altres llocs, en aquest cas una plataforma web.
Exacte, et dona més flexibilitat i de fet és això que acabes de dir, no? O sigui, hi ha una part de l'assistent virtual que enllaça directament amb la web. El que passa que no es veu, o sigui, ells no tindran l'accés, el disseny és un altre, no és el de web.
D'acord, aleshores demaneu voluntaris ara mateix, demaneu persones que col·laborin amb vosaltres. Quina tasca, i aquests dos grups de treball que ara ens has comentat, o si algú més, entenc que encara està oberta la possibilitat de participar-hi. Què busqueu d'aquests grups de voluntaris? En què us ajudaran per desenvolupar el projecte?
Per una banda, està ara la detecció de les necessitats. Nosaltres podem crear des de l'IRD, els enginyers poden crear un assistent virtual, però si no és, o sigui, si no va adreçat a la població amb discapacitat, no servirà de res, no es farà servir. Ha de ser un assistent virtual que sigui funcional per a les persones a les que va adreçat.
És a dir, que ningú pensi per ells el que ells necessiten.
Exacte. Això per una banda. Per una altra, estan les associacions, les entitats que donen suport a les persones amb discapacitat i, per tant, poden donar a conèixer aquest projecte i que aquestes persones amb discapacitat puguin participar. I també estan les entitats que ofereixen formacions, continguts formatius. Per què? Perquè nosaltres no desenvoluparem continguts formatius, sinó que aprofitarem altres formacions que ja han creat entitats que es dediquen a les persones amb discapacitat per oferir-los a partir del assistent virtual.
D'acord. És a dir, els continguts formatius als quals tindran accés les persones que utilitzin el sistema són continguts formatius que ja existeixen, no s'estan desenvolupant. S'està desenvolupant la manera d'arribar-hi.
Exacte.
A partir d'aquest Telegram i, per tant, d'aquest assistent virtual que estarà integrat. Doncs, clar, Telegram es pot fer servir des de l'ordinador, es pot fer servir des del telèfon mòbil o des d'una tablet. Per tant, doncs, des de qualsevol eina es podrà accedir en aquest assistent virtual que ens conduirà a continguts, entenc, que ja existeixen i que, de tota manera, esteu recercant per poder-los oferir en funció de les necessitats dels usuaris d'aquest sistema. Va més o menys per aquí?
És això, tal qual.
Aleshores, aquests grups... Clar, la pregunta que es genera a partir d'aquí és... Els difereixen molt els coneixements que pot tenir un expert doncs en discapacitat sobre les necessitats que poden tenir les persones amb discapacitat del que ells mateixos doncs, poden expressar que necessiten? És a dir, la percepció sobre les necessitats és diferent en funció d'algun especialista que s'ho mira des de fora, que és un especialista però s'ho mira des de fora i per tant les pot definir des de fora, que les que ells mateixos expressen?
Clar, és que com cada persona és diferent, no? Tenim la nostra pròpia identitat dins de les persones amb discapacitat.
El mateix.
Exacte. Hi ha moltíssima diversitat i...
Doncs t'ho preguntaré d'una altra manera. Heu detectat, a partir d'aquestes primeres trobades que ja hi ha hagut, necessitats que us hagin sorprès?
És que ara, de moment, com estem, hem fet dos sessions, vale? Ens estem coneixent. Estem veient si està en el món laboral, en algun centre especial de treball, no? Quina és la seva situació a la seva vida personal. Llavors, la propera sessió sí que ja començarem a veure la part més tecnològica. Vale? Quina relació tenen amb la tecnologia, si fan, en general, de les 10-11 persones que estan participant amb discapacitat, tots fan servir el mòbil, ho porten amb ells, o sigui que ahir van tenir, ahir van fer una sessió amb ells i ja estaven ahí donant-se missatges, i si fem un grup per WhatsApp o per el Telegram, no? O sigui que tenen habilitats tecnològiques i forma, el mòbil forma part de la seva vida.
D'acord, per tant, doncs, en aquest sentit, acostar-se a aquesta porta d'entrada a uns continguts finals no els ha de ser difícil, tenint en compte que ja determinades habilitats ja les tenen. Aleshores, per tant, esteu en aquesta fase inicial de, diguem, de crear aquests grups i d'establir confiança entre les persones que formaran d'aquests grups, perquè després, doncs, puguin les reunions ser resolutives a l'hora dels interessos que teniu, que és aconseguir, doncs, això, saber quines necessitats tenen.
Sí.
La
cosa va per aquí.
Va per aquí. Això que esteu plantejant existeix?
Doncs mira, no ho sé, segur que existeix assistents virtuals,
els ja
tenim,
dit, sí.
No? Però potser que estiguin més adreçats a persones amb discapacitat, que sigui accessible, no? Amb lectura fàcil... clar, has de tenir tots aquests paràmetres presents a l'hora de desenvolupar-lo.
Correcte. És a dir, que les construccions gramaticals siguin simples perquè no costin de codificar per les persones que s'hi acosten, que, és a dir, hi ha tota una sèrie de paràmetres que probablement no es pensen tant quan s'adrecen a població general, però que en canvi sí que s'han de tenir en compte quan s'adrecen a persones amb necessitats especials, en aquest cas amb persones amb discapacitat. Perquè quin perfil és el que enteneu que seria serà útil aquesta eina que esteu desenvolupant? A quin perfil s'adreça?
En principi, aquest primer desenvolupament anirà adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual. La idea és, a partir d'adaptacions, no? D'accessibilitat universal, poder fer-lo servir a altres tipus de població amb necessitat de suport. En aquest moment només ho farem per a aquesta població perquè ens ha resultat més senzill accedir a ells, vale? I potser no necessiten tantes... a nivell de fer servir l'assistent virtual, és més senzill fer les adaptacions per utilitzar-lo, no? Clar, s'han de fer adaptacions de veu, a l'hora de manipular-lo...
Bueno. D'acord. Perquè, clar, entenc que la utilització d'un assistent virtual que els hi permeti fer determinades coses en la seva vida és un senyal d'empoderament, també. És un senyal de creixement personal.
Sí, bueno, a vegades, no, pensem que el que serveix per una persona serveix per una altra, i no és així, no? Llavors, el partir des del coneixement de la persona, de cadascú d'ells, que això és el que dona la plataforma web de la que hem parlat, fa que l'assistent virtual s'adapti a la persona. Per què? Perquè la plataforma web té la informació sobre la persona. No ho té l'assistent virtual. L'assistent virtual és una eina per arribar.
D'acord. Per tant, aquesta tecnologia la del final, la del segon esglaó, ja existeix.
Sí.
Ja està disponible i s'hi pot accedir, entenc, des d'altres maneres.
La web, la plataforma web és accessible pues, per un ordinador, ja. Una tablet...
Ja està. El que esteu desenvolupant és la manera d'adreçar-se en aquesta plataforma web a través d'un assistent virtual que s'està dissenyant a través de la xarxa de Telegram.
Sí.
Com es planteja el grau de complexitat que ha de tenir aquesta plataforma d'accés? Perquè...
Ha de ser molt intuitiva. O sigui, si per això estem fent aquestes sessions amb ells, quan els enginyers hagin desenvolupat l'assistent virtual, ho farem servir amb ells. Anirem, conforme es vagin creant funcionalitats, anirem veient què és el que es necessita realment i com s'ha de presentar, no? La manera en què es presenta. I és això el que...
Perquè... tot això no està desenvolupat, però fem-nos l'efecte de en quin punt hem d'arribar, és a dir, com ha de ser aquesta eina i com la utilitzaran els usuaris aquesta eina, és a dir, per què la utilitzaran?
Per aquest projecte, bàsicament per formacions, vale? Perquè si tenen una necessitat puguin accedir a l'assistent virtual i els doni el suport, els faci recordatoris, no? Sobre que ja té una formació pendent o si vol repetir alguna formació. I després també es crea com una xarxa, no? Entre ells, perquè aquesta és la idea del peer-to-peer, no? Del crear les formacions entre ells. Si una persona té una afició concreta i hi ha una altra persona que té aquesta necessitat, que puguin fer entre ells un jo t'ensenyo, tu m'ensenyes, no?
Ja, però, clar, la relació amb la plataforma a través de l'assistent és una relació entre persona i màquina.
Sí, però entre ells poden tenir comunicació.
D'acord, a través de l'assistent virtual.
Exacte, a través de l'assistent virtual jo puc proposar-te a tu una formació. Jo proposo una formació, que és anar a passejar cada dilluns al matí pel passeig de Sitges. No? I a tu no t'agrada caminar, però tu saps que necessites caminar perquè et va bé per la salut física i mental. I llavors dius, ostres, pues la Yolanda m'ha proposat, ha creat aquesta formació, vinga, me'n vaig amb ella com una activitat, no? O com ho he de fer, com ha d'agafar la rutina per poder fer-lo cada dia.
Per tant, hem d'entendre això no tant com un accés a determinats continguts que ja existeixen, sinó com una excusa també perquè ells estableixin relacions.
També es crea aquesta
xarxa.
Aquesta xarxa.
Que hem comentat.
Sí.
O sigui, l'objectiu és que ells també, a través de la tecnologia, i això gairebé és un oxímoron, s'interrelacionin. Ho dic perquè és que ara que estem tots preocupats perquè ens posem a mirar el mòbil i no veiem el món que ens envolta, doncs que utilitzem que ells utilitzin aquesta tecnologia precisament per aquesta part positiva que té la tecnologia, que és el permetre la interacció entre les persones. Seria... La idea seria aniria per aquí també.
Sí.
Aquest projecte està ara en la fase inicial, s'estan fent aquestes reunions. Com s'ha de desenvolupar això al llarg dels propers mesos fins que pugui arribar a ser una realitat?
Ara nosaltres hem començat els grups. A finals del mes d'octubre ja començarem a tenir l'assistent virtual i començarem a fer un pilot, es farà un pilot amb 19 persones de la comarca del Garraf i acabarem al mes de febrer, a meitat de febrer, ja s'acabarà el pilot i ja tindrem, pues, sobretot, no, si és una eina d'utilitat, no, per les persones.
Aquesta eina, un cop al febrer estigui, diguem, acabada, desenvolupada, treballada i provada, serà d'accés universal o com està previst que funcioni?
Pues això no t'ho puc dir perquè no tinc ni idea.
Val.
Sí, això no, no, No sé com, perquè, com es farà.
Perquè es farà la xarxa Telegram, però clar, això es pot deixar obert, es pot deixar restringit a un grup determinat d'usuaris que hi hagi,
home,
un cert
això
control.
Això servirà com una experiència, no? Uh-huh. Per canviar, modificar, crear o fer d'una altra manera, no? Això,
perquè ens comentava abans la Yolanda, és un dels primers projectes que tira endavant, no? I l'Institut de Robòtica per la Dependència?
No, tenim altres projectes que sí. Ja hem fet des del 2015, uh-huh. que s'han desenvolupat. L'any passat vam desenvolupar una plataforma per la Diputació de Barcelona per uh-huh. la detecció de la solitud no desitjada en gent gran, i hem fet també altres projectes de salut mental, vale, amb l'Institut Pere Mata de Tarragona.
D'acord.
I fa 3 anys vam fer també amb els fons Next Generation vam sí. fer una plataforma que es diu Never Alone, vale, un projecte que es deia Never Alone, que van desenvolupar l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Uh-huh. Per gent gran,
Perquè aleshores tots aquests projectes, un cop s'han acabat, s'han desenvolupat, com es difonen, com s'utilitzen?
Nosaltres ens endrecem a organismes o entitats que donen suport a persones
amb necessitat
uh-huh. de suport, sí.
D'acord. I aleshores es distribueix entre aquestes persones.
Sí, també fem projectes. O sigui, la Diputació de Barcelona va ser un projecte que ens van demanar, van fer servir la nostra plataforma que ja teníem uh-huh. a un pilot a Olivella uh-huh. i llavors després ens van demanar unes adaptacions.
D'acord.
I bueno, i ara la fan servir, ara han començat a fer-la servir al mes de juny van començar a fer-la servir en 40 ajuntaments de Barcelona, i hi estem.
Perquè, com a pedagoga, la tecnologia és un gran aliat, no? per desenvolupar, doncs, això, per ajudar a les necessitats de les persones amb necessitats.
És una eina.
És una eina.
És una eina i que s'ha d'aprofitar i treure tot el positiu que té la tecnologia.
Correcte.
No?
Té coses positives i negatives.
Exacte. Però tot depèn de l'ús, no? Com tot.
Obviant les coses negatives, hi ha molta cosa positiva que ens permet fer coses avui que fa 10 anys no ens podíem ni plantejar.
Així és.
Uh-huh. Clar, l'Institut de Robòtica treballa amb robots, també, o no?
Sí, hem treballat amb... des de la Fundació Ave Maria, perquè va néixer de la Fundació Ave Maria.
Ho recordem.
Van treballar fa molts anys amb robots humanoides com el Nao, el Piper...
Uh-huh. Els recordem que alguna vegada s'havia fet a la Ave Maria alguna presentació,
sí.
Aquests robots que deien coses i s'adreçaven, i veies tots allà, tothom entre espantat i encuriosit, oi?
Sí, bueno, van treballar moltíssim. De fet, el Nao ja està jubilat,
sí.
Perquè va treballar tant que es va espenjar i, clar, després... clar, té un cos molt alt, no? La robòtica té un cos molt alt.
Uh-huh.
I bueno, nosaltres el que fem, ara tenim un altre robot que es diu Temi, que està en una residència, en Palau, i bueno, és un robot humanoide, però fa els desplaçaments força bé i, bueno, i és fàcil poder traslladar les plataformes al seu entorn.
D'acord.
Llavors aquesta seria la nostra idea, desenvolupar solucions tecnològiques que es puguin aplicar en qualsevol entorn, des d'una tablet, un ordinador, uh-huh. un robot, un rellotge.
D'acord. Perquè la clau i una de les qüestions d'aquest projecte Talent Trainer, la clau és la personalització, és a dir, que al final l'eina respongui a les necessitats que té cadascú.
Aquesta és la clau. Uh-huh. No és igual per tots, i l'important és saber quines són les necessitats i els interessos de les persones i on estan.
Uh-huh. I els enginyers són capaços de captar a l'hora de dissenyar aquestes necessitats que els educadors, que els pedagogs, doncs, podeu mostrar, però clar, evidentment, qui ho ha de dissenyar és un altre.
Sí, el que passa és que el llenguatge que fem servir és diferent.
És diferent.
Però sí que ho capten.
Perquè tots, en el fons, tots sou tècnics, però clar, cadascú és tècnic de la seva cosa.
Sí, de fet, tenim el projecte tecnològic i el projecte social.
Uh-huh. I...
el mateix projecte.
Ah, d'acord. D'acord, d'acord. Per tant, una miqueta s'ha de matxembrar el que volen uns amb el que entenen els altres i amb el que es pot.
Ahí està.
Perquè, sí. Clar, moltes vegades una cosa és el que vull i una altra cosa és el que puc.
Exacte, que moltes vegades nosaltres pensem, no? Jo digo, això és molt fàcil. Uh-huh. Això no és tan fàcil.
Perquè hi ha aquests condicionants, aquests i aquests.
Exacte.
I aleshores, a l'hora de desenvolupar el projecte, doncs això és complicat. De tota manera, pel que entenc, en el moment que ja teniu uns timings més o menys establerts, la viabilitat des del punt de vista tecnològic del projecte està garantida.
Sí, sí. Uh-huh. O sigui, el desenvolupament de l'assistent virtual ja estan treballant.
D'acord.
O sigui, per això, no? Que uh-huh. El projecte tecnològic va per una banda, el social per una altra, però lliguen tots dos.
Han d'anar
lligats. Sí.
Uh-huh. Sí. I a partir d'aquest projecte ja en teniu altres en ment que també lliguin amb això que esteu fent ara?
Sí, tota aquesta idea de que ara s'està promovent per la vida independent, no? Això és molt important, no? Donar suports no només de tècnics, de persones, de professionals, uh-huh. Sinó fer servir les eines tecnològiques per donar aquests suports. I llavors hi ha un projecte que es diu Indellar, hi ha un altre que es diu Social for Good, i que es basen en això, no? Una plataforma web, un assistent virtual i donar suport pues, a les persones, no? A les persones amb situació de dependència o amb necessitat de suport.
D'acord. Perquè l'Institut de Robòtica el que fa és servir aquestes eines a entitats que les puguin utilitzar amb persones amb necessitats.
Sí.
Bàsicament,
sí.
La idea és aquesta. On esteu ara, per cert?
Que no... A l'Oasis. Estem a l'Oasis.
Encara? Sí. D'acord. Sí. Sí. És a dir, esteu a prop de la casa mare.
Sí, estem a prop.
Esteu a prop de la casa mare de l'Ave Maria, però clar, i recordem també que allò que va néixer dintre de l'Ave Maria, però que va haver de sortir perquè no hi cabia tot allà dintre, i allò en el fons no deixa de ser una residència amb interns, i per tant doncs, no hi havia aquesta possibilitat. Per tant, ara mateix esteu a l'Oasis,
sí.
Treballant per desenvolupar aquests projectes, uns projectes que doncs, necessiten evidentment també de suport públic per tirar-se endavant i que després permeten establir eines tecnològiques que oferiu a d'altres entitats. La idea de l'Institut és aquesta.
Sí. Uh-huh.
Doncs això, bàsicament, si algú que ens ha sentit té o una discapacitat intel·lectual o coneix amb algú o és familiar d'algú, què ha de fer per poder participar en aquest projecte?
Que es posi en contacte amb l'Institut de Robòtica, que estem...
Com? Com?
Ah, via telefònica o per mail, el que vagi uh-huh. millor.
D'acord. És que no tenim els mails aquí.
info@institutorobotica.org.
Perfecte. Doncs és info@institutorobotica.org. Persones que ens puguin haver escoltat i que, pel que sigui, doncs creguin que coneixen algú o que saben d'algú que li pot interessar participar en aquest projecte, un projecte que té l'objectiu de desenvolupar una eina que permeti accedir a les plataformes web per fer tasques de formació. Per això la proposta s'acaba dient Talent Trainer. N'hem pogut parlar amb la Yolanda Macías, pedagoga de l'Institut de Robòtica per a la Dependència. Yolanda, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Aquesta,
sobretot, sort en aquest projecte que esteu desenvolupant, i esperem parlar doncs, de nous projectes en el futur.
Moltes gràcies, Yolanda.